l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Bon dia, Roger Escapa.
Com estem?
Bé.
Aquí tots heu anat a dinar al Bulli, eh? Al Voltes, tu. A veure, avui ho anem explicant.
Tu no, perquè ets un criu.
Sí, però què fa 10 anys que va tancar, no?
Ostres, sí. Ostres, com passa el temps. És que clar, sóc una senyora molt gran ja.
O sigui, tu hi has anat a menjar al Bulli, també, ara que reobre... Aniràs al museu? Pagant 27 euros d'entrada?
I tant, i tant. Sobretot perquè, com va explicar el Ferran Adrià i recull molt bé la Cristina Girona a La Vanguardia avui, ell va advertir en aquest grup de periodistes que els hi va presentar el projecte que la gent sabia que no hi ha menjar, que hi ha cafè i aigua i que es tractarà d'alimentar el coneixement. I el que explica és que tots aquells que vam tenir el privilegi, la sort i els diners per pagar un menú al Bulli en algun moment de les nostres vides, o ens van convidar, el que veurem allà...
Si tu
allà...
vas anar convidada a sobre.
Jo vaig estar 4 vegades i les 4 vegades em van convidar. No
quatre
el Ferran,
vegades
el
Bulli convidar.
No el Ferran, sinó amb la gent que anava. Bueno, perdona, però...
Ah, és a dir,
sí.
O sigui, l'acompanyant...
No.
Però en plan cita o en plan grup d'amics anem a passar-nos-ho bé?
No, grup d'amics i vaig estar convidada.
Quina
sort. Sí. Quatre
home,
vegades.
Convidar
sí.
El Bulli, poca broma, eh?
Sí. Doncs mira, amb els Escrivà, amb el Carlos Aparicio, amb el Ventura Clotet, a més, amb unes colles molt, molt interessants. A més, vaig tenir la sort de sopar a la taula de la cuina, que era una taula que era la privilegiada, perquè estaves allà enmig d'aquell laboratori. Em va fascinar perquè hi havia un gran silenci i no hi havia fum. Em tenia fascinada, no hi havia fum i tot era com una dansa absolutament coordinada dels cuiners i tot el personal que per allà es bellugava. I després vaig tenir també el privilegi l'any que el Ferran Adrià i el Juli decideixen que ja no serviran menjars al migdia i que només faran sopars, doncs aquella última jornada de menjars al migdia va haver-hi com una mena com de neteja de cuina, no sé, o sigui, va haver un dinar com especial, un menú especial, i recordo que la meva taula va ser l'última i jo vaig fer jo la cosa d'aixecar-me l'última.
Sí, va ser l'última comensal.
L'última comensal dels menuts de migdia, perquè després el Bulli va continuar els menús de la nit. Però vaig, i llavors la carta, que les cartes les guardo de tots els menús de que vaig anar aquella, li vaig fer signar al Ferran i el Ferran m'explica allò de l'última, que salió, no sé què, el Ferran i l'Isabel. Sí. Nen, jo tinc molta vida, eh?
Per això m'agrada tant xerrar amb tu.
Tinc molta vida.
10 i 9 minuts.
A mi, al meu costat, jo podries aprendre moltes coses.
L'hora negra. Aquest dilluns, Maica Navarro, Dani Alves tornarà a ser notícia, bàsicament, perquè ha demanat tornar a declarar davant del jutge. Recordem que està empresonat des del dia 20 de gener, acusat d'una agressió sexual a la discoteca Sutton de Barcelona. Dani Alves ja va fer diverses declaracions, tant davant de la policia com al jutjat, declaracions que no tenien res a veure l'una amb l'altra, declaracions poc sòlides, plenes de contradiccions, i ara el seu advocat, que recordem que és Cristóbal Martell, ha recomanat que torni a declarar. Què ha de passar aquest dilluns, Maica?
La cita és a 11:15 a la Ciutat de la Justícia, davant la magistrada que dirigeix la investigació, i és una citació presencial. Per tant, el jugador de futbol serà excarcelat, el trauran de Brians 2 i amb una comitiva policial, amb un vehicle policial, serà traslladat fins a la Ciutat de la Justícia. Estarà una estona a les garjoles de la Ciutat de la Justícia i quan hi ha 11:15 accedirà a la sala. A la sala ja ens ha advertit el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que és una... que serà una declaració a porta tancada, per tant no hi haurà presència de mitjans de comunicació, i les mesures en els últims temps a la Ciutat de la Justícia impedeixen qualsevol gravació d'imatges a l'interior de la Ciutat de la Justícia, i és més, Fins ara, els periodistes podíem circular pels passadissos i estar en aquell passadís a les portes d'aquest jutjat, una mica doncs, per poder parlar amb els advocats a l'entrada i a la sortida, o a la fiscal. Ara mateix ja ens han advertit que ni tan sols podrem estar en aquell passadís de la primera planta i que ens haurem de conformar amb estar al hall. Qualsevol dia ens fotran fora directament ja de la Ciutat de la Justícia i ens faran fer les guàrdies i les esperes al carrer, a la vorera, en qualsevol cas.
Et veig una mica ressentida, una mica, eh?
Bueno, no, perquè cada cop és més complicat informar en aquest país. Cada cop és més complicat, sí. I, de fet, mira, hi ha una escena que hem viscut aquesta mateixa setmana, que és el Policia Nacional detenia a Múrcia el jove acusat de presumpte assassí del encarregat
del club de tir
de Canovelles. Es produïa aquesta detenció per part de dos agents de la Policia Nacional i a les dues hores de la detenció Policia Nacional feia una piulada explicant la detenció i dues hores després, o sigui, l'endemà, tothom que volia entrevistava els dos policies nacionals que havien detingut amb aquest individu. Els entrevistaven amb els noms i cognoms, a cara descoberta i amb absoluta tranquil·litat, transparència. És a dir, jo no vull res que perjudiqui una investigació, però jo vull que se'm deixi treballar i cada cop els companys d'informació judicial, informació policial, tenim més complicacions per poder treballar. O sigui, jo no estic especialitzada en l'àrea judicial, però em toca fer guàrdies a la Ciutat de la Justícia i ho parlo amb els companys, cada cop és més complicat. I fins ara era habitual esperar a les portes d'aquest jutjat i, per tant, és a dir, i tu amb ell, fins i tot estan a la porta, a l'Albes tampoc el veus. Sí, perquè entra per uns altres conductes i, per tant, no hi haurà fotografia de l'Albes. Però en aquest passadís surt la fiscal, surt el Cristóbal Martell, surt l'Esther García, surt o entra l'Esther García, que és l'advocada de la víctima. Per tant, la víctima no ha d'estar present, seran només aquests tres personatges claus. Però, clar, si ja em dius no, a dalt no, a baix, al hall, i et dic que d'aquí 4 dies serà no, al hall no, a la vorera. Bueno, no ho sé.
La línia de defensa de Cristóbal Martell, que recordem és l'advocat de Dani Alves, són les imatges de la càmera de seguretat de la discoteca Sutton, que, segons diu, mostra com la dona va entrar a la U de la zona VIP de la discoteca amb Dani Alves, i el que intenta demostrar la defensa de Dani Alves és que va ser una relació sexual consentida. Què passa? Que la dona entrés al lavabo no demostra res, no?
Sí, fins ara és cert que Dani Alves... ell no declara davant de Mossos perquè és una... el que es... diria que es pacta, però tampoc és un pacte ben bé, perquè no s'arriba a cap pacte amb ell, però en el moment que ell es presenta aquell dia, estic recordant, 10 de gener va ser, no? 10 de gener a la 10 de gener amb els Mossos d'Esquadra.
El 20 de gener, el 20 de gener va ser empresonat, sí.
Perdona, el 20 de gener ell es presenta amb aquesta cita a les 6 de la matinada amb les mosses de la UCAS, de la Unitat Central d'Agressions Sexuals. És en aquell despatx precisament de la que havia estat la seva primera advocada, és només per comunicar-li: vostè està detingut per uns delictes, per un delicte d'agressió sexual, se li llegeixen els drets, se li emmanilla i els trasllada directament a la Ciutat de la Justícia, ni tan sols passa per comissaria. I és davant la jutgessa, que hi havia una jutge substituta, quan de manera incomprensible des del punt de vista d'una estratègia de defensa coherent. O sigui, coherent d'algú, i a més, o sigui, ara només estic explicant fets objectius. No té molt sentit voler en una mateixa declaració, perquè ell entra en aquella sala i està present la magistrada, la fiscal, l'advocada de la víctima i l'advocada d'Alves. L'advocada d'Alves en aquell moment ja tenia en el seu poder la declaració de la víctima a Mossos d'Esquadra. Això ja ella ho havia pogut llegir. Per tant, ja sabia allò que havia explicat la víctima a Mossos d'Esquadra. Qualsevol advocat amb dos dits de front li hagués dit a Alves dues opcions. A, no declaris. Dos, relacions consentides. I el que va fer és... I no, normalment no es contesta, a més té dret a no contestar només a contestar, si vol, si en cas de que vulgui explicar alguna cosa, a les preguntes de la seva lletrada, que prèviament han parlat, se sobreentén que han parlat. I el que va passar allà és que el futbolista, el brasiler, va respondre a cada una de, a tothom, i a cadascuna de les dones que anava a preguntar, perquè totes eren dones, a mesura que li anaven qüestionant el relat, ho anava canviant aquest relat, i va anar evolucionant, perquè a més va ser una magistrada que havia preparat molt bé el tema, que va voler intervenir, i clar, va acabar, primer va començar dient en aquell vídeo que tampoc s'entén, un vídeo que es grava i envia amb el company Carles Quile dient: jo soy un, més o menys així com soy un santo, soc la mà dreta de Déu, i bàsicament soc un home feliçment casat.
Sempre,
i
amb aquesta, sempre respectat les dones, deies.
Sempre respectat les dones, i tothom que em coneix sap que jo soc... I no sé què vol aquesta dona, que és que no sé qui és i no l'he vist en la meva vida. Mentida. Clar, què fas fer enviant aquest vídeo? I després, dins d'aquella sala, va passar de... Ja sí que la coneixia, però no va passar res. Bueno, sí, ella... Bueno, clar, però hi ha unes imatges. Sí, bueno, ella... Jo vaig anar al lavabo, ella de sobte va entrar, va obrir la porta per la força. Jo estava, primera, que estava pixant però assegut, i que gairebé es va abalançar per fer-li una fel·lació. I la magistral li diu: però com és possible que ella detalli el seu tatuatge a sobre del melic? Ah, bueno, és que finalment vaig pensar, bueno, ja que estem, em vaig posar dret, vaig pujar-me la camisa perquè no es taqués, i aleshores, esclar, és que no hi havia problema. Per tant, va anar variant, i clar, allò va ser, no és inconsistent, és que va anar mentint, i en aquelles dues hores de declaració allò va ser incomprensible.
És evident que un cop el van posar en presó preventiva i va veure l'envergadura del problema que tenia, Dani Alves va canviar d'advocat, va acabar fitxant Cristóbal Martell. I una altra de les proves que portarà la defensa de Dani Alves són uns missatges d'un amic de Dani Alves que l'acompanyava aquella nit a la discoteca amb una de les noies. Què diuen aquests missatges i de quina manera poden condicionar aquest judici, Maica?
A veure... Deixa'm que t'expliqui que el més important de dilluns és que durant aquests mesos Martell i Arnau Xumetra, que és el company de despatx, que són els que porten directament i molt personalment aquesta defensa, l'han visitat pràcticament cada setmana i han estat treballant. I, bueno, han construït... Construir la paraula no és correcta, però, bueno, han treballat en la declaració que el jugador farà dilluns davant la magistrada, i intentarà justificar... No té per què justificar els canvis de versió, perquè ell ja... No té per què... Una mica ell ja ho ha fet arribar de diferents maneres, que, bueno, que va mentir per respecte a la seva dona, perquè ell, recordem que estava casat, ara ja estàs divorciat d'una dona espanyola, però el que farà serà intentar fer una versió de tot allò que va passar, assegurant que aquelles relacions, que aquells 10 minuts al quart de bany del reservat de la discoteca Sutton van ser consentides, i va intentarà focalitzar i posar molt la pressió i el foco amb tot allò que va passar fora, i que recullen les imatges de les càmeres de seguretat, imatges amb les que el despatx, la seva defensa, ha treballat intensament per intentar explicar que tot allò que va passar a l'interior era consentit, i que les imatges posteriors, l'actitud de tots dos quan surten, demostrarien el seu parer que allò va ser consentit. Evidentment, la magistrada, la lletrada de la defensa de la víctima, que continua de baixa, és, jo crec que està, per lo que sabem, està molt tranquil·la, i és probable que després d'aquesta declaració Martell torni a demanar la llibertat del seu client, del jugador, i serà complicat. I en relació a aquests missatges, és cert que Dani Alves estava acompanyat aquella nit, bueno, pràcticament quan estava per Barcelona sempre porta el seu binomi, que és un brasiler, que li fa com de nutricionista, guardaespatlles, cuiner, i un tal Bruno, i aquest Bruno estaven tots dos al reservat, es queda amb la cosina de la víctima, quan la víctima està al quart de bany, i xerra molt amb aquesta cosina, i és cert que després de que tot això passi i que la cosina ja hagi verbalitzat que la víctima hagi verbalitzat a la seva cosina allò que ella assegura que va passar en aquell quart de bany, que va ser una violació segons les seves paraules, el Bruno aquest li envia un missatge per Instagram, que s'han compartit els comptes privats, i li diu: escolta'm, m'ha agradat molt conèixer-te, m'encanten les persones boniques, ets molt guapa tu, la teva cosina i tal, aquesta és la meva adreça, vaig vint, tal, però el que vulguis, i bon any i bones festes. I la cosina li diu: a mi també m'agrada molt conèixer-te, bones festes i bon any.
Però això tampoc demostra res.
La defensa interpreta que aquest col·loqui, aquesta amabilitat,
cordialitat
és incompatible amb una agressió sexual per part de la cosina. La defensa de la víctima el que interpreta és: no, realment el que volia Bruno era tutelar les noies per veure si en algun moment podia haver-hi algun element que fes sospitar que se li passava pel cap a aquella noia denunciar. Per tant, d'un mateix missatge, totes dues parts ho interpreten com
de manera totalment diferent.
Són dues interpretacions possibles.
10 i 22. Un altre dels focus informatius d'aquesta setmana, sens dubte, l'hem trobat a Rubí. Hem conegut la detenció de 5 homes acusats d'una violació en grup a Rubí, una agressió que hauria tingut lloc el 28 de desembre, també per aquelles dates, en una nau industrial abandonada de Rubí. Aquesta setmana ja has estat. És una nau que està pràcticament en runes. Els detinguts són 5 homes, els van detenir a Terrassa, el jutge els ha enviat directament a la presó. Els 5 homes tenen entre 20 i 27 anys i un d'ells coneixia la víctima, que, per cert, i aquest és un punt important de tot plegat, té una discapacitat diagnosticada, és a dir, és una persona vulnerable.
Sí, una situació terrible, perquè a més aquesta dona, el que assegura les Mosses un altre cop d'UCAS, en aquesta unitat central d'agressions sexuals, és que no era la primera vegada que aquest grup d'homes, aquesta manada, l'agredia sexualment. Sempre feia servir... Ella havia mantingut una relació afectiva, sexual, o sigui, amb un amic mantenia puntualment relacions sexuals, i aquest era l'amic que l'enganyava i la feia servir com a esquerp per bueno, quan la citava, quedava amb ella i de sobte cridava a la resta i els convidava literalment a violar-la. Ella assegura que reiteradament i es va negar, que intentava resistir-se, però era una superioritat física de 5 homes contra una dona que, com deies, especialment vulnerable perquè té una discapacitat intel·lectual diagnosticada. Una dona molt fràgil i que li va costar molt donar el pas de denunciar, però que finalment la seva situació era insuportable i que tenia por, perquè era una cosa que no acabava, l'amenaçaven i ho ha passat malament. I en aquest cas ha tornat un altre debat, que jo dic que aquests els de successos, abans em deies que em queixava, ara és un debat que justament ahir a la nit ho plantejava amb les meves col·legues de la temàtica, amb la Carranco, la Ponsí, la Fàtima, l'Andrea, i són 5 homes d'aquestes edats i de nacionalitat marroquina. Hem de dir que són marroquins, sí o no?
Això és un debat llarguíssim.
Ja.
Tu normalment sí que dius les nacionalitats.
Jo sí, les tinc confirmades, sí.
Nosaltres a Catalunya Ràdio no les diem.
El que no faig mai és convertir la nacionalitat en titular. O sigui, jo crec que no és un titular, però és una dada més. de la mateixa manera que expliquem doncs, que el pistoler de Canovelles era, doncs, havia nascut a Barcelona.
O era militar.
Sí, o la militar. Jo penso que és una dada més. I com expliquem que aquests cinc tenen antecedents, algun d'ells fins i tot d'antecedents sexuals. Però sí,
passa,
és una dada
que...
complicada. El que passa és que és veritat que és un...
Que pot reforçar que, patrons racistes, segurament, o...
Pot reforçar, però clar, són patrons racistes que han, del que s'han apoderat doncs, determinats grups de l'extrema dreta i determinats missatges interessats, i no hi ha rèplica per l'altra banda. És a dir, a mi m'agradaria que algú que té les dades reals, fes un estudi per saber, o sigui, que aquesta llegenda de que només les manades estan protagonitzades per homes estrangers, que algú que té les dades ens ho expliqui si és així o no, perquè potser ens portem una sorpresa
sí,
i no és
així. A l'extrema dreta se la combat amb dades. Clar. El que passa és que disposar d'aquestes dades és una feina laboriosa. Que...
No, sí. Nosaltres no podem, però bueno, és que no les tenim.
Sí que podem.
No, estem parlant de les agressions sexuals. És que no les tenim nosaltres. Però escolta'm, Interior sí que les té. Que faci aquesta feina Interior. Per què no fan aquesta feina Interior? O sigui, per què no es fa un estudi seriós amb les agressions sexuals? Un estudi que també impliqui en un moment donat, ostres, doncs per parlar de qui són els homes que estan protagonitzant aquestes agressions sexuals, tenim un problema gravíssim amb les agressions, tant en adults com en menors d'edat. Hòstia, ens hem de remengar i posar-nos a treballar com s'ha de començar a equiparar el criteri de com s'informa. No pot ser que... dels homicidis està claríssim que en el moment que un cadàver amb sospites de que pot ser un mort criminal i sense una investigació hi ha una piulada i un comunicat immediat de Mossos d'Esquadra. Això és un criteri compartit a totes les regions policials i es fa així. I en el moment que hi ha les detencions i la investigació i el jutge que dirigeix la investigació dona llum verda, s'informa de la detenció. Agressions sexuals. D'aquesta de Rubí, jo entenc que no s'ha d'informar. De les agressions sexuals quan passen, no s'ha d'informar. I mira, aquest és un bon exemple. Rubí, les UCAS van treballar amb la discreció que es mereix una investigació tan complexa i ens hem assabentat de les detencions perquè el jutjat número 7 de Rubí ha volgut que s'informés. Hi ha jutges que volen que s'informin de les detencions i altres jutjats que no volen que s'informés de les detencions. Quan es va produir la detenció del presumpte agressor, que a més gairebé la mata de la estudiant nord-americana al poble espanyol. La magistrada no volia que s'informés ni de la detenció, ni que havia passat a disposició judicial, ni que havia ingressat a presó. Per tant, hem d'homologar. No sabem quantes detencions es produeixen. No sabem quan les agressions, hi ha al final aquest balanç final de dates, no tenim per cert encara les del 2022, imagino que és complexa, però hi estem ja al mes d'abril, finals d'abril, però bueno. Però, ostres, ens hem de remengar. O sigui, és veritat que és una feina pedagògica, etc. Però policialment, des d'Interior, es poden fer coses. Comencem a analitzar i a parlar amb criteri i potser i és probable que com em passa amb els delictes de patrimoni acabin els bulos d'aquest bulo que només delinqueix els immigrants. Això és mentida, les dades ho demostren. Per tant, hòstia, anem a analitzar exactament què passa amb això. Ja et dic que l'argument no és meu només, ja és d'aquestes dones periodistes que ahir ho parlàvem i... però vaja, és parlar perquè en fi...
Un minut per arribar a 2:45 del matí.
Però m'agrada explicar-ho perquè vull que l'oient entengui la complexitat a vegades de treballar.
Nosaltres a Catalunya Ràdio, com deia, no diem nacionalitats. Quan
Fàtima Llambrí, per exemple, a TV3 tampoc.
Sí, clar, perquè és la mateixa casa.
Tampoc, exacte. Sí, té raó.
Maica, moltes gràcies. T'he d'acomiadar perquè tinc l'Albert Sánchez Pinyol que ens està esperant que ve a presentar-nos Pregària a Proserpina.
Que serà una de les...
Un llibre per Sant Jordi. El que passa és que ell per Sant Jordi no signa perquè no li agrada la festa de Sant Jordi.
Ah,
no? Ara ens ho explicarà.
Digue-li que si vol que signi per ell.
No, aquest vull que me'l signi ell, perquè a més em fa molta il·lusió. Senyals horaris, publicitat i ara tornem. Gràcies, Maica. Fins ara.